especial presentació de Ràdio Ferró.
Bon dia i benvingudes i benvinguts a aquesta segona jornada de celebració en la presentació oficial de Ràdio Ferró. Després de l'acte del passat dimecres 9 de març a la sala d'actes de Vila Urània, avui enregistrem el taller obert a les veïnes i veïns del barri que s'han animat a provar què és això de fer ràdio. Tot seguit escoltarem tres fragments que són el resultat de la pràctica realitzada per les assistents al taller. A foc lent, tot és possible i temps de gent són els noms dels programes que escoltarem a continuació. Esperem que els gaudiu i que us animin a venir a participar d'aquesta ràdio, Ràdio Ferró.
Pel·lícules a foc lent.
Hola, bona tarda i benvinguts i benvingudes a Pel·lícules a foc lent. Som la Montse, la Regina i la Mercè de Ràdio Ferró. Com sabeu, cada setmana parlem d'una pel·lícula que us convidem a descobrir a poc mentre en parlem. Per tal de poder participar en el nostre concurs, heu d'escriure en el nostre compte de Twitter amb el hashtag foclent posant el títol de la pel·lícula que us sembli que estem comentant. Per situar-nos, la Montse ens llegirà un primer fragment per tal d'anar-nos endinsant en aquesta pel·lícula.
Se escribe y se lee poesía no porque sea bonita, sino porque formamos parte de la humanidad. Se escribe y se lee poesía porque los seres humanos son seres con pasiones. La medicina, el derecho, el comercio son nobles actividades, necesarias todas ellas para mantenernos con vida. Pero la poesía, el amor, la belleza, esa es nuestra razón de ser.
Bueno, quin inici, eh?
Realment fa sospirar, eh? Us en recordeu d'aquesta pel·lícula, vosaltres?
Perfectament.
Jo crec que és una pel·lícula que un cop la veus no l'oblides. És d'aquestes.
És d'aquestes i que a mi a casa, per exemple, em va costar i vaig haver de batallar per veure-la, perquè jo tenia 12 anys i pels temes que tracta, que són profuns i potser d'una forma que interpel·la molt, els meus pares inicialment no em van deixar anar al cine a veure-la. I els meus germans tots hi van anar i jo, fins que no la van fer a la tele, no vaig poder veure aquesta pel·lícula.
Clar, és que és una pel·lícula que està plena de tabús, fins i tot dins de la pel·lícula, no? Hi ha molta repressió en la mateixa pel·lícula, és una de les característiques principals, un grup de... Aquí ja anem desvetllant, públic, com sabeu, una audiència, una miqueta de pistes sobre aquesta pel·lícula, i hi ha molta repressió en un grup d'alumnes, i fixa't que la societat, no? Els espectadors, també vivien aquesta repressió sobre el tema que es tractava.
Exacte. El sentit de la vida és un misteri, no? I segurament doncs, anar-lo descobrint d'aquesta forma que s'empenya els personatges a descobrir-lo, doncs, va ser un tema que en aquell moment es va posar molt sobre la taula.
Inclús va acabar malament. Va acabar malament, en realitat. No sé si és una pista suficient o...
És un gran spoiler, realment, però bueno, estem amb l'incògnita encara.
Sí, el que sí que podem ubicar, no, és això, parlem d'una pel·lícula on hi surten alumnes, és una pel·lícula que marca els adolescents i les adolescents d'una generació que la van veure i que potser també, amb el que llegies, Montse, també ens fa redescobrir la poesia, no? Que a vegades és un gènere literari doncs, que veiem molt allunyat, però és una pel·lícula que la va tornar a popularitzar, no? I a potser acostar-nos-la.
Sí, jo crec que és una pel·lícula que va del deure contra els somnis, contra la part naïf, no? Fins i tot com l'adult així més crític contra l'adolescent que vol ser lliure i somiar. És una mica aquesta aquest debat, no?, el de la pel·lícula.
Montse, no sé si podríem llegir el següent fragment, perquè amb aquest altre fragment obrim un altre tema, no? Teníem el de la bellesa, la poesia, el sentit de la vida, i aquest segon fragment agafa una mica aquest altre tema i potser ens porta a anar descobrint del que estem parlant.
Todos necesitamos ser aceptados, pero deben entender que sus convicciones son suyas, les pertenecen. Aunque toda la manada diga, no está bien, Roberto Frost dijo, dos caminos divergen en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos, y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino.
És una bona frase, aquesta.
Sí, és frase de tassa. Saps aquestes tasses de consejitos?
Exacte. No sé si quepem una tassa de te d'aquestes, de tota aquesta frase i sobretot tot el que implica.
Una de les Starbucks, potser.
Sí, a mi aquesta pel·lícula, doncs, quan finalment la vaig poder veure, que això, com us deia, la vaig veure a la tele, em va marcar, no? Perquè sí que és això que t'aproxima a l'adolescència a temes que potser veus molt dels adults, però que en realitat ja són qüestions que et planteges, no? El sentit de la vida que dèiem abans i el camí que decideixes fer, a vegades doncs, no seguint a tothom, no? I per tant, per això, en aquest programa que parlem a foc lent de les pel·lícules i que no parlem de les que s'estrenen, sinó de les que doncs, anem tenint com a pòsit, com a clàssics, ens va bé perquè en parlem com per recuperar-les, no? I veiem que encara és vigent, és una pel·lícula que segur que encara pot agradar a moltíssimes persones que no la veiessin en aquell moment.
Clar.
A mi em va impactar moltíssim aquesta pel·lícula. I com que som més gran que vosaltres, vaig insistir molt als meus fills que la veiessin. I la van veure i l'han vist més d'una vegada. Penso que és molt important que ara als adolescents, perquè impacta realment. És una filosofia de vida.
Aquest fragment que ens has llegit tan, tan bonic, Montse, parla una mica d'això, no? De sortir-se de la norma. També un dels debats que jo crec que cada ésser humà té, a vegades perquè la teva família t'empenya a fer una carrera que potser tu no vols o a reprendre un negoci familiar que tu no vols, constantment hem de veure quin és el nostre camí i quin no és i quin és el camí de la societat. I aquí ens trobem amb molts debats de nou. És que és una pel·lícula purament existencialista, no? Realment.
Sí, sí, que també recordo, potser, per donar una altra pista als que volen participar i que amb el hashtag FocLent es van enviant respostes, que també ens va servir per recuperar frases en llatí. Segur que recordareu el Carpe Diem, no? Que molts potser vam aprendre o redescobrir amb aquesta pel·lícula. Vosaltres sou de Carpe Diem o no?
Absolutament. Absolutament. I ho dic molt sovint.
Doncs jo no tant. Jo sóc de Carpe Diem, però no del dia, sinó del mes. No
bé,
sé com dir-te.
Ampliem el termini.
Jo amplio, exacte. M'agrada ser una mica previsora,
molt
saps?
Bé.
Però sí.
Jo, Regina, era com tu, potser, de Carpe Diem al mes, però amb la pandèmia m'he tornat de Carpe Diem del dia, eh? Perquè
exacte.
Quan teníem aquells moments que un dia podies fer una cosa, però l'endemà no... No? Va arribar un moment que ja era, doncs, mira, avui que ho puc fer, ho faig, perquè demà no sé si em tancaran al cine o no podré anar al restaurant amb els amics, no? I, per tant, per això potser també és una pel·lícula que continua sent vigent, perquè aquest missatge, no?, de filosofia de vida, de viure el dia no tant per no pensar en les conseqüències, sinó per aprofitar aquella oportunitat que se'ns brinda, perquè demà potser no la tindrem, doncs encara és un missatge que hem de reflexionar i treballar-hi, no? Montse, tu per què apliques el Carpe Diem, que deies que sí que el fas molt teu?
Farà gràcia, però és que estic jubilada. I ara faig exactament el que, bueno, m'agradaria, el que m'agradaria. No sempre ho aconsegueixo, però bueno, bàsicament és això. Però que ara també per aconsellar altres persones, no? S'ha de viure el moment, perquè demà, d'aquí a 5 minuts no saps què pot passar. s'ha de disfrutar.
Molt bé.
Clar, jo m'agradaria fer com a apologia el carpe diem conscient, no? Perquè penso que està també molt entès, almenys amb, potser més amb la meva generació, de viva la virgen. I jo no crec que vulgui dir això, sinó que un carpe diem ha de ser conscient perquè ve que hem de pensar en les generacions futures, amb el món que estem deixant, tal com està ara pues, el planeta, no? Més a consciència ecològica, etc etc. I crec que és important un carpe diem conscient.
Afegir així aquest
complement. Jo crec que és el mateix necessari.
Molt bé, sí, molt bé. Sí, sí. Perfecte. Doncs, escolta'm, no sé si podem anar repassant una mica les respostes que haguem pogut anar rebent al Twitter amb aquest hashtag de Foc Lent,
doncs,
per
sí.
endevinar la pel·lícula.
Perfecte. Mercè, anem a llegir les respostes que hem rebut al nostre Twitter. I vaig a llegir algunes així com més fresques, més diferents. Morena69 ens diu que creu que la pel·lícula és Qué bello es vivir. Doncs no,
no
és Morena69 Qué bello es vivir. Aquesta pel·lícula i el seu debat el podeu recuperar al nostre capítol número...
Jo crec que fa com ben bé un mes i mig que en vam parlar, eh?
Pot
sí,
ser,
sí, hauria de tirar enrere en els hash, en
doncs,
els podcasts.
Allà la pots recuperar, Morena69, un capítol també preciós que ens va quedar. I després Ella Baila Sola, que ens comenta que creu que la pel·lícula és Monstruos S.A. Doncs tampoc, no sé
tampoc.
Si ho ha dit de broma, aquesta noia... Però de moment
podem
Disney
avançar que no és de
no
dibuixos
tan,
animats
no,
la pel·lícula.
No està tan profund. Bueno, Déu-n'hi-do, el profund que està Disney. I el Xavi Sanz sí que ho ha endivinat i la pel·lícula en qüestió, Montse, si la vols dir tu...
El Club de los Poetas Muertos.
Efectivament. Felicitats, Xavi Sanz. T'has endut una entrada gratuïta pels cinemes Bosque.
Molt bé, molt bé. Hem de fer barri, hem d'anar pels cinemes que tenim a prop del barri del Ferró i, per tant, el convidem a escollir alguna pel·lícula aquí al Cinema Bosque.
Clar, recordeu que la cultura és segura.
Exacte. I així, per continuar recuperant pel·lícules que creiem que, malgrat que els anys passin, que hi hagi noves generacions, hagin de continuar, val la pena continuar veient-les... Doncs us animem a seguir-nos a Foc Lent, a les pel·lícules a Foc Lent i escoltar-nos la setmana que ve, que també voldrem afegir una mica a la qüestió del doblatge, ja que la nostra companya Montse també coneix molt a fons aquest tema i per tant a Foc Lent també ens hi centrarem. Esperem retrobar-vos i que continueu participant en el nostre concurs. Fins la propera.
Especial presentació de Ràdio Ferró.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum als convidats.
Hola, bon dia. Us parlem des de Ràdio Ferró. I avui comença el programa Tot és possible.
De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus amb Pol García.
Molt bé, ja tornem a ser aquí amb el programa Tot és possible. Avui ens acompanya la Teresa i la Consol i parlarem de la Diada del Sant Jordi, una gran diada que ens estimada per tots i aquest any, gràcies a Déu, després de 2 anys la podrem tornar a celebrar. I d'aquí un ratet farem una tertúlia i parlarem del Sant Jordi.
Passeu, passeu, de les tristors en farem fum a casa meva.
Bueno, aquí tenim, ens acompanya la Teresa i la Consol. I jo sóc la Mercè, que amb moltes ganes parlarem del Sant Jordi i la seva diada amb els llibres i les roses. Per sort, aquest any, gràcies a Déu, a mica hem anat aconseguint vèncer a la pandèmia i es podrà fer, se suposa, esperem que no es torci res, perquè l'any passat estava mig preparat i tot ja a punt i al final es va haver de cancel·lar a l'últim moment I l'altre any, ara ja fa 2 anys, definitivament ja no es va ni siquiera plantejar l'organització de la Diada de Sant Jordi. Una diada molt estimada per tots, que se celebra per tot arreu, i sobretot pels catalans, doncs és una diada molt apreciada i molt estimada. Bueno, ens acompanya la Teresa i la Consol, com us he comentat abans, i farem una miqueta de tertúlia sobre aquesta diada i el que ens representa per tots plegats, i cada una, doncs mira, ens donarà la seva opinió, a veure què tal, i aquí estem, vosaltres mateixes.
Encara que el dia està plujós, el nostre cor està alegre per estar aquí amb tots vosaltres. I la veritat és que jo encara no m'en sé a venir que aquest any puguem, de veritat, poder estar i celebrar aquest Sant Jordi com els anys enrere, aquests 2 anys que no l'hem pogut gaudir. Jo ja tinc una llista de llibres preparats per comprar, per veure si em trobo amb els meus escriptors preferits, que em puguin signar. Bueno, penso que és una festa que la desitjo, l'espero, i bueno, ja compto els dies perquè arribi el dia 23 d'abril.
És que és fantàstic, eh? I tu què opines, Teresa?
Bé, realment val la pena tornar a posar il·lusió amb la diada. Aquests 2 anys han estat durs, han estat tristos, sense poder-ho celebrar. Però esperem que aquest any ho celebrem amb tot entusiasme i alegria, que és una festa realment del poble català.
Sí, sí, és veritat. Bueno, és del poble català, però que ja ens l'estan copiant molta gent, perquè, per exemple, al Japó se'ls ha convertit pràcticament també en la seva diada, perquè estan amb els llibres i amb les roses, no us ho podeu imaginar, però és que ho dic perquè tinc gent coneguda al Japó i ens n'han parlat. Vull dir, és increïble la il·lusió que els hi fa anar cap a casa amb la seva rosa. I a més, vull dir, bueno, no sé si al final, estadísticament, evidentment, som molts més japonesos que catalans, però bueno, l'exportació de roses cap allà es veu que és una passada, i els llibres pues, també amb traduccions, i bueno, els japonesos encantats. I jo crec que ja ens estan convidant inclús els americans. Ho sabeu, algú d'això, vosaltres?
Sí, algú he sentit, eh? I de fet tenim molts visitants estrangers que venen aquest dia per passar-ho amb nosaltres, i realment jo crec que surten molt contents i molt alegres, perquè la ciutat és una festa, tantes roses, tants llibres, tothom al carrer, hi ha un sentiment de joia, d'alegria, d'amor, en realitat, no? I la veritat que a mi m'agrada tant els llibres com les roses, he de reconèixer. Jo regalo sempre llibres, no sé vosaltres, però rebo roses.
Sí, tu Teresa, jo... que regales, més llibres o roses?
Llibres.
Llibres.
Llibres. I tu, Consol, ens has comentat que ja tens uns quants llibres, títols preparats. Ens en pots
sí.
parlar d'algun?
Jo tinc alguns llibres ja preparadets, a veure si els trobo. Un és el Jordi Amat, La conjura dels irresponsables. Després hi ha una escritora americana que m'agrada molt, que és Elizabeth Strout, que espero poder llegir-la dels 2 llibres que hi ha en aquests moments a la venda. L'altra que m'agrada molt és la Maggie O'Farrell, que també és una altra anglesa, que m'agrada molt la manera com expressa la visió que té de la vida, els sentiments, com escriu, com treballa el llenguatge. Bueno, són escriptores que a mi m'agraden molt. No sempre... Fins ara llegia principalment escriptors masculins, he de reconèixer-ho, però últimament estic cercant escriptores femenines perquè tenen una altra visió de la vida que me sento més identificada, i m'ajuda més en el meu dia a dia i en la meva reflexió diària.
Sí. Sense fer-te spoiler, jo et diria que el llibre de l'Elisabet Estrora ja l'he llegit, i és francament molt maco, val la pena, eh? El recomano, perquè és un llibre que et fa reflexionar, i a més està molt ben escrit, i és un llibre, a veure, no és que sigui un llibre fàcil, però és un llibre molt còmode de llegir. Sí, 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 aprovat, recomanat. I tu, Teresa, ja tens previst?
No, en principi jo tinc previst fer un recull de tot el que seria història, sobretot història d'Egipte, perquè tinc en projecte anar de viatge, llavors em voldria documentar bastant amb aquest tema.
Sí,
aquest any, bueno, la gran avantatge que tenim, crec, sembla ser que ho han planificat molt bé, així és com l'últim any va ser una mica caòtic perquè ho feien tot en una mateixa zona i l'acumulació de persones era considerable. Aquest any sembla ser que han obert un espai en el Passeig de Gràcia en el qual hi haurà el que són professionals i editorials. I després a la Rambla Catalunya hi haurà entitats i particulars, també agafaran una mica de la Diagonal, en el qual també es podrà obrir. Encara no hi ha les llicències pels privats de poder-hi fer la sol·licitud per l'espai del carrer, perquè jo estic molt seguint-ho cada dia, i encara no van dir que obririen dintre de la primera quinzena de març, dilluns és dia 14, confiem en que ja es podrà fer la sol·licitud, i que donguin, perquè també ho tenen molt ben seleccionat, l'espai de llibres o l'espai que només faran roses solament. O sigui que, a veure, llavors, clar, volen convertir-ho en un gran passeig, o sigui, faran el Passeig de Gràcia laterals, els estants, i el que és el centre, el passeig de la gent. Per tant, descongestionen molt bé la Rambla Catalunya del amunt i avall de la gent, que quedarà repartit amb la Muny Avall del Passeig de Gràcia i Muny Avall de la Rambla Catalunya. Si agafen una miqueta per la part de la Diagonal, doncs mira, quedarà, jo crec que quedarà molt bé. I si avui tenim sort que el temps ens acompanya, encara millor.
Llavors entenc que les Rambles de les Flors...
Serà... Bueno, jo crec que la Rambla de les Flors, com es va fer l'últim any que va ser caòtic perquè s'ajuntaven les visites dels turistes, que aquell any va ser, us ho dic per experiència, perquè jo vaig ser-hi, pensava que bueno, irresistible. Se'ls van ajuntar la gent que venia a mirar els estants, més els turistes que arribaven, havien arribat uns barcos de turistes i tots pujaven per la Rambla, per les Rambles de les Flors, com si fossin de veritat, quasi faria un petit relat d'aquella vivència, perquè era increïble, i a més ningú parlava català, inclús amunt li vaig dir, jo a mi no, bueno, ningú en tenia res, ningú volia explicar-los el que era i no en tenien ni idea, i a més vull dir, no en tenien ni el català ni el castellà, veus, si els havies d'explicar en anglès o en francès, vull dir, treien tota la gràcia del tema, no?
O sigui, Mercè, els autors, els escriptors, els trobarem al Passeig de Gràcia.
Sí, o sigui, el que són, en principi, si n'hi ha un canvi d'opinió sobre el que s'ha llegit i de moment està publicat, el que és el Passeig de Gràcia, seran editorials i grans llibreries grans. I llavors a la Rambla Catalunya hi haurà el que són entitats i els petitons, anem a dir. Distribuir, però bueno, crec que quedarà bé.
I si fan la Diagonal, això serà nou aquest any?
Bueno, a la Diagonal, ja n'hi havien, perquè jo precisament un any vaig estar en un llibre que vaig escriure i vaig estar precisament a la Diagonal d'Enrique Granados, i tenia el meu estant, pas que estaven barrejadets estants de llibres i estants de roses, però bueno, va estar prou bé, va estar molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, ara posarem una miqueta de musiqueta, perquè aprofitarem per fer-li un petit homenatge al Pau Riba, que va morir fa molts pocs dies i té una cançó molt coneguda per tots vosaltres, que és molt carinyosa i a més lliga molt amb el títol del programa, el tot és possible que aconseguim fer el Sant Jordi i a més el que donem la benvinguda a la gent.
La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman, bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac.
Bueno, heu sentit una miqueta el Pau Riba. Ens falta un trosset, que és el que ens feia il·lusió que el sentíssiu, però bueno, ja el sentireu. Jo ara aprofito per donar-li les gràcies a la Teresa i a la Consol. Jo sóc la Mercè. Ens ha fet molta il·lusió avui poder fer aquesta xerradeta des de Ràdio El Ferró amb el programa Tot és possible. I ara d'aquí una miqueta posarem el trosset que volem que se senti, que és el que ens fa l'honor el dia d'avui, i després ens farà la Teresa ens farà el comiat del programa. Moltíssimes gràcies i fins molt aviadet, eh? Gràcies.
Oh, Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha casa...
Bé, esperem que us hagi agradat el nostre programa i us esperem a Sant Jordi. Bon dia.
Ens veiem per Sant Jordi.
Gràcies, guapes. Fins de molt aviadet. Ens veiem a Sant Jordi. Adéu-siau, bona diada.
I l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La monachita i Peter Pan. La senyoreta Marieta de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit.
Especial presentació de Ràdio Ferró.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed.
Hola, bon dia i benvinguts i benvingudes a aquest programa que comença avui, Temps i Gent, a Ràdio Ferró.
So I just did need some talking to the sun.
Avui que plou, hem pensat que és una bona ocasió per parlar del temps i de com ens condiciona, perquè està clar que ens condiciona a tots. Ens acompanya la Cristina Junyeny, que ja és una coneguda de la casa, i la Maria Gonetti, també una gran professional que ha volgut venir amb mi per fer aquest programa. Doncs dèiem...
Hola, hola.
Sí, aprofitem per dir hola.
Sí, perdó. És que és el meu primer programa. No. Vale. Llavors, dèiem que el temps sí, ens condiciona, tots ho sabem. Sabem que hi ha llocs on plou molt, llocs on no plou tant. Com és aquest condicionament? Com ens canvia la vida? Com canvien les maneres de relacionar-nos i d'estar en el món?
I tant.
Sí, suposo que molt, no? Perquè el fet de poder sortir de casa, poder fer activitats exteriors o no... La temperatura deu marcar moltíssim. Si estàs a 50 sota zero a Canadà, doncs, esclar, no és gaire amistós, no?, per fer una activitat al carrer.
Clar, totes les cultures giren entorn del seu hàbitat i, clar, el temps condiciona totalment. Mm-hmm. Aquí, quan plou, ens passa que, com que no hi estem gaire acostumats, i més últimament, és com una molèstia a ciutat, sobretot. I, en canvi, en països que plou sempre i fan vida normal.
De fet, sabem que condiciona també la socialització, no? Països on el clima és més sever que aquí, la gent està menys al carrer, la gent potser té altres maneres de treballar, no? Són més... Vosaltres heu estat a països del nord, heu viscut en altres espais on la gent potser es relaciona d'una altra manera, que podeu...
Sí, a mi el que m'ha sorprès sempre quan viatges al nord és que ells fan una vida que nosaltres potser aquí ens quedaríem més acobardits i ens quedaríem a casa perquè plou, no sortiré, i en canvi allà no, és que no fan activitats externes però no deixen de fer activitats, i si s'han de celebrar, jo què sé, festivitats, doncs agafen i fan camins sota la neu o sobre la neu i es desplacen per no perdre's el plan, no?
Sí, sí, la pluja i el fred i tot això, però també la claror, perquè ara parlaves dels països del nord, i recordo haver estat a Suècia i a les 4 de la tarda ja era la nit, i has de fer vida normal. En canvi, semblava que ja havies d'haver sopat, o sigui que això evidentment condiciona tots els hàbits.
Mm-hmm.
També com... diferenciant també com ciutat i camp, també vull dir que són hàbitats diferents, clar.
Sí, perquè a més el temps no només condiciona a nivell de socialització, sinó també la influència del rellotge, no només el clima, sinó també com el rellotge ens afecta i com es tracta d'una manera diferent, no? Parlant d'això, no, del canvi de la ciutat, hi ha molta gent que pensa que en el camp la gent no està tan conscienciada pel tema del temps, ho prenen d'una altra manera, i potser no és així, no? Potser estan tenen molt més clar els plaços i són molt més puntuals que a la ciutat, perquè allà el temps és inexorable.
Jo no el conec, o sigui, jo no he viscut mai al camp, jo soc de ciutat, aleshores no sé com massa bé com es diferencia, com s'hi viu, diguéssim. Sí, bueno.
Jo ho conec una mica, i llavors allà hi ha una cosa que és clara, i és que l'activitat al llarg de l'any varia en funció de l'estació. Allò de que es treballa de sol a sol és cert, llavors això vol dir que a l'hivern es treballa en poques hores, però a l'estiu es treballa en moltíssimes hores. I una altra cosa que a mi em va sobtar molt, perquè vaig estar visquent una temporada en un espai doncs, que la gent vivia bàsicament de l'agricultura, és que són molt més puntuals i no són... són absolutament molt, molt estrictes amb els temps assignats a cada tasca. Cada dia només poden treballar el que marca el sol i això no és negociable. I a més, quan una tasca està feta, l'han de fer, perquè la primavera no és negociable. Així com pensem que en la ciutat pues vivim més estressats, allà també hi ha estrès, i perquè les coses s'han de fer quan s'han de fer.
Clar, perquè, per exemple, els animals, si han de menjar, han de menjar.
Els animals han de menjar. Si no se te pot fer tard i has d'estar encara acabant la feina, com a lo millor en una oficina sí que pot passar, perquè si és de nit tu ja has d'estar a
reser. Escolta una cosa, m'ha cridat molt l'atenció això que has dit del temps, de calcular el rellotge, diguéssim. Nosaltres ens movem molt amb el rellotge. No ens fixem gaire ni amb les estrelles, ni amb la claror, ni res. Però aquesta puntualitat que tu has vist allà, és de rellotge o és com integrada intuïtivament? O com ho vas, com era això?
És més integrada, està clar que el sol marca, el sol, però el rellotge també el miren. El que passa és que el rellotge el porten avançat. Així com nosaltres quan diem l'hora sempre estem avançant l'hora perquè fem servir les campanades, bueno, almenys en català, no? La forma de dir les hores en Catalunya ve de les campanes de les esglésies, no? Diem, és un quart d'una i encara el rellotge marca les 12. Doncs en allà avancen el temps. Si ara nosaltres mirem l'hora i ara són poc més de les 12, però imaginem que fossin les 12:20, ells ja dirien és l'una, perquè ja estem camí de la una i perquè l'hora de la una ja ha començat. I llavors ells s'avancen, així com... De fet, això també, jo que a lo millor no he sigut sempre molt puntual, és una cosa que he anat poder canviar al llarg del temps.
No? Llarg sí. Dels anys.
Hi ha gent que té l'acostum d'avançar el rellotge, que és una trampa, perquè es pensen que així ens arribaran puntuals, i és al contrari, perquè si un avança el rellotge... Ell sap que aquest rellotge està avançat i, per tant, quan mira l'hora, descompta aquest temps i no guanya res, sinó que segueix arribant tard a tot arreu, però bueno, és una mena de...
Està més tranquil, no?
De mentida mental. Sí, sí. Pues allà és al revés. Ells, quan miren l'hora, avancen l'hora, en comptes de retardar-la.
També és veritat que els rellotges, diguéssim, l'horari oficial, per dir-ho així, amb això que portem una hora d'avançada o retrocedim i tal... No és l'hora natural, vull dir que potser ells ja ho arrosseguen des d'abans, és l'hora del sol.
És l'hora del sol, exacte.
No és l'oficial, diguéssim.
I una de les coses que passa en el camp és que cada dia tu pots veure com va guanyant el dia o va minvant, i per això trastoca molt aquest costum tan estrany que tenim de canviar l'hora dos cops l'any.
Totalment d'acord amb tu.
O sí.
Com si per jo... Oficialment, el missatge és que és per estalviar energia. La meva idea és que és perquè és un moment que l'home s'ha volgut apropiar del temps i ha volgut pensar que tenia més poder, no?, sobre el temps i doncs sobre sí. el sol.
Doncs sí.
Sí, això em fa pensar, tot el que ens estàs explicant, Cristina, em fa pensar que a vegades pensem que els humans podem trastocar les lleis, i les lleis humanes sí, però les lleis de la natura no les podem canviar ni que ens hi posem ferrucs, no?
I
no
quan les forcem, moltes vegades les pifiem, perquè actualment el que estem parlant és de que s'està forçant molt la natura en moltes coses
i s'intueix
que la cosa no va bé.
No s'intueix, està més que provat que no va bé, vull dir, no és que contradiguis, que va més enllà del que tu dius, està més que provat, i els científics que consumen a ser un personal bastant prudent i sempre parlen amb hipòtesi i si passa això, passarà allò, perquè no volen comprometre's fins que no hi ha certesa. Doncs ara estan que ja ho diuen amb molta certesa des de fa temps i cada cop més fort, i se'ls hi fa el cas que se'ls hi fa.
Home,
que no és gaire.
La prova és que aquí portem molt temps que no ha plogut, parlen de... Sembla que no havia plogut des de novembre, i això no és habitual, o sigui que alguna cosa passa, i això té una repercussió en tot.
Les previsions diuen que la península Ibèrica, no només Catalunya, que també, sinó tota la península, a la part sud, va cap a la desertificació.
Uau.
Sí, sap greu, però és així. De fet, tinc un company que és climatòleg, i quan va amb gent del nord d'Europa, que abans parlàvem dels seus costums que els adapten al clima, li diuen, tu, vestido como Lawrence de Arabia. Cosa que té gràcia com a broma, però si ho penses que pot ser veritat, doncs no en té cap.
Doncs tornant al temps, hi ha la qüestió de si ens dona temps o no ens dona temps. Estic totalment d'acord en això, és algo clar. Fa molts anys que hi ha gent que ho sap i fa molts anys que hi ha gent que ho vol amagar.
També.
I una situació en la qual jo m'he trobat, quan he parlat amb gent que tenia una certa rellevància d'aquest tema, tenen una distorsió de la percepció del temps en aquest sentit, perquè es pensen, bueno, hi ha un missatge molt comú que és, nosaltres això no ho veurem. Com si això hagués de passar en un futur indefinit.
Aquí ens posaríem en un altre camp, que seria la pertinença al grup, diguéssim, i a l'individualisme i tot això. És a dir, no hi serem, però el món hi és i no, els descendents hi són. I...
Això és veritat, el que dius, però és que sí. Ho estem veient.
Ja no és per després, és per ara ja.
Clar, és per ara.
Ja no és qüestió de temps, sinó de ceguera, no?
Exacte, sí.
I l'altra resposta que donen aquests que no volen posar-se mans a l'acció com caldria, dona de les circumstàncies, l'altra cosa que et diuen és, segur que trobarem una manera d'aturar-ho, no? I amb això juguen també amb el temps. És a dir, tenim temps, no?, d'inventar-nos una cosa que fins ara ningú no s'ha inventat i fer un miracle i transformar la biologia i la bioquímica de la Terra en molt poc temps. És una altra resposta.
O sigui, sí. Que el concepte temps és una mica com un xiclet, no? El fas anar...
Sí, per segons qui sí, excepte per la rotació de la Terra i la translació, que són les que ens marquen realment el temps de la nostra vida i ens l'organitzen, hi ha persones que sí que consideren que ho podrien canviar.
Clar.
Però és inexorable. No?
I és tornar una mica a lo d'abans, no? Que hi ha gent que es pensa que canviant un rellotge pot canviar el temps.
Exacte, sí.
I canviar les lleis d'aquesta llar que tenim, que si les volem acceptar o no és irrellevant, perquè estem sotmesos.
Exacte, sí.
Doncs, bueno, és interessant, no? Tot el que del temps es podria parlar moltíssim.
I tant. D'aquí sortirien quantitat de camins.
Sí. El que ens ha dut un dia de pluja.
Una cosa que m'agradaria parlar en un altre programa seria el temps quàntic, no? Què passa quan entrem en la...
Fa mareig.
No? Això de l'espai-temps, no? Però, bueno, això serà ja...
Serà una altra vegada, i podríem parlar dels rellotges que parlàvem. Els rellotges ja no van d'acord amb el pas del sol pel meridià, sinó que es mesuren amb... Són rellotges quàntics, però ho podem deixar per un altre dia.
Sí, sí, ara sí, mateix se'ns escapa del temps
sí,
que tenim
en
aquest temps i espai que ens hem trobat. Doncs moltes gràcies per la vostra presència, el vostre acompanyament. Anna, perdó, Maria Goretti i Cristina Junyent, espero que tornarem a estar en programes, en més pràctica per part d'algunes. Sí. I gràcies a tots els escoltants. I
gràcies a tu, gràcies a tu per convidar-nos, Cristina.
Sí, en general, evidentment, gràcies. I abans de tancar el programa volia fer una mica d'incís en què aquesta jornada d'avui, que forma part dels actes de presentació de Ràdio Ferró, doncs ha sigut participativa i ens ho hem passat molt bé. I gràcies a tots els assistents.
I us animem a continuar, perquè
Ràdio
Ferró necessita braços, viure, mans i veus.
De fet, és una gran iniciativa que vosaltres esteu duent a terme. Heu reprès, aprofito per situar també en els escoltants, no?, quina és la gènesis, no?, d'aquest programa una mica estrany, reconec, no? Estem en la segona jornada de presentació de Ràdio Ferró, que no és que hagi començat ara, però ha recomençat les seves activitats després de la pandèmia, perquè, si no m'equivoco, vosaltres vau començar a l'any 2018, amb molta feina que es va fer, amb molta il·lusió, amb molt coneixement, amb gent que va formar, va fer tallers, va formar també en l'equip. De so tenim el Raül, que ens acompanya i ens ha fet tota la part tècnica, i recolzats per l'Associació de Veïns del Ferró, per Vila Urània, i es van trobar, com en tantes altres espais ha passat, no?, pues que la pandèmia va troncar tot aquest recorregut que portaven, no?, i aquest...
Ens va congelar el temps, per dir-ho
d'alguna manera. Exacte, lligant-ho amb el temps anava a dir el mateix, és a dir, estem parlant de temps.
Exacte, i ara estan recuperant. I aquesta és la segona sessió de presentació que l'han volgut fer convidant en els veïns a fer uns tallers per aprendre a fer programes de ràdio i ficant els seus recursos. Per tant, molt agraïda, molta sort i tot el acompanyament que nosaltres puguem donar, en el meu cas des de la Conselleria de Cultura del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Fins aviat.
A reveure.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling.
Especial presentació de Ràdio Ferró.